T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui crec que parlem d'higiene natural a la llar. És possible mantenir una higiene de manera natural a la llar i que tot estigui net com una patena?
Sí, es pot tenir net i justament és important que sigui natural perquè si no el que fem és embrutar el medi ambient. Ens dona la sensació de que està net però en realitat no ho està perquè hi ha tota una mena de tòxics que són els que s'utilitzen per netejar que ens estan intoxicant en certa manera, menys o menys grau segons el que utilitzem. I després, quan es vessa el medi ambient, sobretot a través de les aigües, doncs també les contamina. S'estan utilitzant productes molt agressius per netejar la casa. És a dir, tindríem que netejar sense embrutar.
I com es fa això, Sílvia? Què podem fer?
Bé, mira, hi ha moltes coses naturals que es poden utilitzar, com poden ser la llimona, com pot ser el vinagre, que dona molts usos, que pot substituir perfectament a moltes altres coses i neteja molt bé. Després, la sal, per tot el tema de fongs, podem deixar els punts on veiem que ja poden haver problemes de fongs, si posem sal, la deixem que actuï, que mati els fongs, i després ja podem netejar amb un raspallet o coses així. I després, de totes maneres, compteu que en el mercat trobem també productes ecològics, que tampoc porten contaminants. Aneu en compte perquè hi ha alguns dels que es diuen ecològics que simplement és pel fet de que són biodegradables, el 100%, i perquè tenen una concentració elevada i, per tant, s'utilitzen menys envasos. Però s'han de buscar productes que la seva composició no contingui productes químics de síntesi agressius, i que, per tant, no malmetin el medi ambient. Els hi ha, no es coneixin masses, però els podem trobar amb el mercat.
I si, per exemple, recorrim a lo més natural, el que tu deies al començament, la llimona o el vinagre, per exemple, podem utilitzar vinagre, sí, pues, per a fregar el terra, no?, per exemple.
Sí, podem passar un raig per fregar el terra, o quan volem netejar, per exemple, els banys, perquè a més és un antical, el vinagre. Amb la qual cosa podem utilitzar-lo en comptes d'anticals. Tindrem que deixar-li una estoneta que actuï, evidentment, però una vegada ja estigui actuant ja dona una brillantor, a més, molt, molt important. Sabeu que també el vinagre s'havia utilitzat antigament molt per esbandir el cabell, per donar-li brillo i mantenir-lo net i evitar problemes de lo que és de la pell del cabell, no?
O sigui que, a més del terra, el vinagre ens pot ajudar a limpiar pues, el bany
sí,
i a desinfectar.
Les graferies, tot. De fet, els marbre a marbre no, però el que són els pseudomarbres Pues, llavors això sí que ens permet utilitzar el vinagre.
I a més, també s'ha de dir que el vinagre també produeix una neteja energètica d'allò que no es veu.
Efectivament.
I a bons entendedors, poques paraules, no?
Sí, el vinagre serveix per moltes coses. I, per tant, és una llàstima que el seu ús hagi disminuït i que pràcticament no s'utilitzi. I, en canvi, però, va molt bé per donar brillo a moltíssimes coses i, sobretot, com us dic, desincrustar. I només es tracta de deixar-lo actuar una mica i, aleshores, ja en seguida, a vegades amb un raspallet o inclús amb un drap, aconseguim que allò brilli i torni a estar perfectament i, a més, ben desinfectat, perquè el vinagre també desinfecta. I una altra cosa que també és un gran desinfectant per quan necessitem superfícies de treball molt, molt netes, és una solució entre el 3 i el 5% d'aigua oxigenada. L'aigua oxigenada és un dels grans desinfectants que tenim. Per tant, si dius, bueno, és que aviam, vull que el nano té que estar en aquesta zona i vull que estigui molt higiènicament net, que tampoc us penseu que es passa bo, vull dir, perquè si no els nanos al final no creen resistència contra res, s'ha de ser net però sense exagerar, tampoc és qüestió de que estigui com si estiguéssim en un quiròfan. Llavors, el que si volem que hi hagi alguna cosa que realment estigui molt més desinfectada encara que amb el vinagre, com us dic, es fa una dissolució entre un 3 i un 5% d'aigua oxigenada i amb això és suficient per carregar-se una quantitat de microbis impressionant. Mm. Inclús ara, en èpoques de grips, pues no està de més portar amb el bolso una petita spray amb l'aigua oxigenada diluïda i anar-te netejant les mans amb aquest spray. Vull dir, si tens allò una mica d'hipocòndria, que si agafaré alguna cosa perquè he tocat no sé què, o que és oladeta no sé qui, que s'ha constipat. No?
Val. La llima, Sílvia, on la podem utilitzar? Bueno, la llimona.
Sí. La llimona es pot utilitzar també per netejar, sobretot, metalls. I després també el que passa que, clar, per netejar pel terra resulta una mica car, perquè les llimones no estan precisament massa barates. Però sí, per tot el que sigui netejar metalls que no es puguin oxidar, perquè si no llavors sí que podria saltar o fer-lo malbé, però tot el que sigui inoxidable, coses així, la llimona la neteja força bé. Inclús podem, fabricants a base d'una planta que es diu saponina i llimona, podem fabricar el nostre propi sabó per rentar la vaixella. Si us en recordeu, antigament no hi havia rentavaixelles líquids. Inclús amb les escames, aquestes escames de sabó de Marsella, sí, es diluïen i feien un fregaplats excel·lent, perquè es pot posar llavors unes gotes de llimona i llavors un desengrassant molt bo, i això per si no trobeu un rentavaixelles ecològic, no? El que ja dic que els hi ha. Però si esteu en un lloc on us és difícil, però sí que es podeu buscar d'aquestes escametes de sabó de Marsella, dissoldre-les amb aigua tèbia i llavors amb el fregall ja podeu fregar els plats, quedaran perfectes, sobretot si li poseu unes gotes de llimona o de vinagre, i quedaran desinfectats, nets, i no estareu menjant residus de tot el tipus de detergents. No?
Sílvia, el gran problema, no sé, almenys per a mi, no sé per a los demés, és la cuina. Vull dir, la cuina genera molta brutícia. I treure, netejar el forn, els armaris per dalt, com es pot fer que resulti fàcil, no recorreixis al producte miraculós antigrassa?
Però mira, amb el vinagre, però tevi, amb el vinagre calent. El vinagre calent fa autèntics miracles. Aleshores, doncs amb això es pot fer molt, molt net, ja he dit que és un gran desengrassant. El que passa que, com us he dit, s'ha de deixar actuar una miqueta.
Vale.
Llavors, l'únic és que necessitem una mica més de temps, que estigui ben calent, llavors posar-lo en forma d'esprai o amb un drap, passar-li bé, deixar-lo que allò actuï una mica i després ho passeu i veureu com queda molt i molt bé. De fet, sempre s'havia utilitzat el vinagre com a desengrassant. I si voleu també, pues, ja per acabar de rematar del tot, pues, llavors aquesta dissolució que us dic de sabó, acabeu de passar-la i si quedava alguna cosa, pues, ja acabarà de arrossegar-ho tot.
I la roba, Sílvia, de la rentadora?
La rentadora, pues, bé, aquí, si no trobeu un sabó ecològic, doncs podeu utilitzar perfectament un sabó de Marsella, al que li afegireu un gotet petit de vinagre blanc, perquè això llavors ens permetrà doncs, que els problemes de la cal doncs, no siguin tan grans, sobretot a la zona de Tarragona, ja sabeu que tenim molts problemes amb la cal. Si no, si és una zona on la cal no és massa important, podeu posar-hi perborat. Els perborats que s'havien utilitzat tota la vida per blanquejar sobretot la roba, però per desinfectar-la i desodoritzar-la, doncs és fantàstic també. I no treu els colors, com molts pensen. Simplement és que s'allibera oxigen i aquest oxigen el que fa és netejar tot molt bé. El que no serveix és per llanes i per sedes. O sigui, per robes molt delicades no s'ha d'utilitzar el perborat, en canvi el vinagre no dona cap problema, tot el contrari. El vinagre més fixa els colors, impedeix que perdin el color.
Aquesta entrevista d'avui és un homenatge al vinagre.
Pues gairebé.
Que bueno, que està molt bé. Sílvia, llavors has dit que en sabó de Marsella, d'aquest que es pot comprar al súper, bueno, de qualsevol marca, amb
bueno,
una miqueta de vinagre.
Que sigui 100% Marsella, perquè hi ha alguns que diuen con jabón de Marsella, i és que, li han ensenyat la foto de la pastilla del sabó de Marsella tota la vida, i tenen un 2, un 3%, i allò ja és sabó de Marsella. Evidentment,
sí.
Allò no és sabó de Marsella.
Va.
El que passa que diuen con jabón de Marsella, clar, com que posa con i hi ha una mica, doncs ja poden dir-ho, no? Però s'ha de mirar que sigui el sabó de Marsella autèntic, sí. Que també, tampoc és massa difícil de trobar, jo l'he vist a diversos llocs, encara que, bueno, jo utilitzo un de, ja, que és ecològic, especial per la Roma, que també, doncs, bueno, no, ja, jo el puc trobar fàcilment, no? Però
Sílvia,
en cas que no es trobi, doncs ja us dic, recorreu amb aquest altre sistema.
Va. Sílvia, hem rentat els plats, hem fet la colada, la bogaderia, no?
Mm-hmm.
Hem fregat el terra, rajola, suposo, amb vinagre,
sí,
aixetes...
Vinagre, limona...
I els vidres amb paper de diari, suposo.
Bueno, però ho podeu fer també amb
vinagre.
Vinagre, sí. Que és el que s'ha utilitzat sempre.
També. Vale, vale. Bueno, pues, Sílvia, jo prenc nota. Que a mi això del vinagre m'agrada. I si és un producte per tota la casa...
Sí, a més, compteu que es poden agafar ampolles de 2 o 5 litres de vinagre. Millor del vinagre blanc, eh?
Sempre blanc.
Millor.
Per què,
a la
Sílvia?
Roba, blanc.
A la roba, blanc.
Sí, a la roba, sempre blanc. I després també, més que ara que sabeu que l'altre pot tenir una mica. I llavors, no desrueix una mica. Però bueno, també pot xerxar-lo, però millor que sigui vinagre blanc. Més que res per el que us dic, pel tema de la coloració, perquè no sigui eficaç.
I
llavors, amb això pues, aconseguirem, com us dic, pues, netejar sense embrutar, no?
I ens promets que no farem olor a vinagre ni a la nostra casa tampoc?
Home, sempre queda una estoneta, però bueno, que això, la que tens oberta un minut, ja no te queda gens d'olor de vinagre.
Val.
I si més no, depèn quines coses voleu fer, doncs podeu afegir alguna gota d'oli essencial que us agradi, de lavanda o de
tàlvia. Ah, molt bé.
O de taronja. Per exemple, a mi a la roba m'agrada posar-li de tant en tant una goteta d'oli essencial de taronja.
Però a la mateixa cubeta, quan
fiques... A la
cubeta,
sí. Bueno, sí, a la cubeta. Llavors ja quan es carrega l'aigua i ja ho posa, sobretot a vegades sí que m'ha de recordar, ho poso quan es fa l'última esbandida en comptes de posar-la al principi, no? Però bueno, si ja tinc molta pressa i sé que me n'oblidaré, doncs ja el poso al principi, que llavors dona un aroma força interessant, sobretot quan no utilitzem els suavitzants, no? Que són dels grans problemes pel medi ambient, perquè provoca una capa per sobre de les aigües que fa que l'oxigen no pugui penetrar bé.
Uf.
I llavors, però, bueno, realment és un producte bastant perillós per lo que és la fauna marina, no? Marina i del riu, sobretot.
L'alternativa al suavitzant, Sílvia?
El vinagre.
També?
També el vinagre.
Quina pregunta més tonta t'acabo de fer.
No, però bueno, és que ja us dic, és el que s'ha utilitzat sempre, perquè el que fa el vinagre és que llavors la cal no penetra, es disgrega, llavors no s'ha de pel massa.
Ah, molt bé.
Llavors
va.
Això fa que us pugui fer així, no?
Tens resposta per a tot?
Bueno, per tot no, però bueno, per unes quantes cosetes.
Bueno, almenys per les que te preguntem aquí, que ja és important. Sílvia, moltes gràcies.
Pues bé, fins quan vulgueu, ja sabeu que estic aquí a la vostra disposició.
Que vagi molt bé, un pató molt gran.
Igualment.
Indubtablement el paradís del menjar vegetarià, però no s'ha d'oblidar el fet fonamental que això es deu a raons ètiques molt abans que a consideracions dietètiques o de salut, com ara poden estar de moda. El que du als hindús a eliminar en tant que sigui possible de la seva dieta carns i peixos no és el convenciment de la seva toxicitat, sinó la noció metafísica que tot el que hi ha és part de l'absolut, que la naturalesa és essència divina i que, per tant, tota forma de vida és sagrada. La majoria dels hindús s'han adherit al vegetarianisme des de temps immemorials i han justificat aquesta postura amb diferents raons. Aquesta tradició ha dut a un desenvolupament intensiu de l'art culinari basat en el consum d'hortalisses i llegums, i d'aquí sorgeix una cuina vegetariana que permet una dieta sana, saborosa i de sorprenent varietat. Vegetarianisme és un principi fonamental del denominat Sanatana Dharma, la religió eterna, l'hinduisme. És la dieta dels yoguis i els ascetes, dels cercadors de la veritat, dels místics i els monjos, i sobretot de les ànimes compassives que volen inferir a la naturalesa el menor dany possible. Aquest principi té milers d'anys de vigència i encara que les colonitzacions musulmana i cristiana van reduir en part la seva popularitat, segueix sent un dels pilars fonamentals de l'hinduisme, el budisme i el jainisme, ja que es basa en el principi religiós de l'ahimsa, la no violència. Aquestes tres varietats religioses han defensat sempre la santedat de la vida en totes les seves formes, humana o animal, i han preconitzat una forma de subsistència basada en un consum mínim de recursos naturals, en una protoecologia documentada en textos de sorprenent antiguitat. Es troba en els textos vèdics i ho van esmentar viatges famosos com Megasthenes i Fashyam. En l'epopeia del Mahabharata s'explica que la carn dels animals és com la carn dels teus propis fills i que qui la devora és un ésser abjecte. El Yajurveda especifica que no s'han de matar criatures de la terra, de l'aire ni de l'aigua, en cap fi. El Manu Samhita aconsella rebutjar completament el consum de carn a causa del sofriment que implica per a l'animal. Els textos que tracten sobre aquest aspecte són innombrables. Tot això és d'especial interès si es considera la gran importància que té el menjar en el context cultural hindú. El consum d'aliments és un acte sacrificial en si. La cuina d'una casa és un lloc respectable on no es pot entrar brut, impur ni calçat. L'hindú aboca aigua al voltant del plat de menjar, purificant així l'espai del mateix. Les fruites, la llet o l'arròs són elements essencials del culte i de les ofrenes als déus. Per a l'hindú, el consum de carn o peix implica participar indirectament en actes de crueltat i violència contra el regne animal. Els mestres religiosos hindús de tots els temps han assegurat que el consum de carn i una vida harmoniosa són conceptes incompatibles. Existeix una espècie de codi dietètic en l'hinduisme, segons el que tots els aliments es poden dividir en tres categories. Aquestes tres categories en les que es poden dividir tots els aliments segons el codi dietètic en l'hinduisme són les següents. La primera seria el menjar amb la característica de tamas, la tendència descendent, la pitjor de totes, que abastaria els aliments insalubres, els deteriorats i les restes dels altres comensals. L'alimentació amb la característica d'equilibelles, la tendència expansiva, és aquella basada en la carn, les cebes i algunes espècies. Produeix activitat, violència i emocions fortes. El menjar amb el principi de sattva, la tendència ascendent, és el vegetarià. Produeix calma i estat d'ànim afables, per la qual cosa és el més aconsellat per a la salut i per al desenvolupament mental i espiritual. Les raons que s'han donat tradicionalment a l'Índia per evitar el consum de carns i peixos són vàries. A part de la noció d'ahimsa, la no violència, els hindús es regeixen per la llei del karma, de la causa i l'efecte. Qualsevol acte que faci patir a altre ésser implicarà indefectiblement conseqüències negatives per al que el realitzi. A més, com els aliments són la matèria primera de la química orgànica, depenent del que mengem, no només el nostre cos, sinó també la nostra consciència, les nostres emocions i els nostres esquemes d'experiència es veuran afectats d'una o altra manera. Diferents sistemes de medicina que es practiquen a la Índia coincideixen que les dietes vegetarianes són més saludables i que aquells que les segueixen es troben menys exposats a malalties. Els seus sistemes immunològics són més forts i els seus cossos més purs. Altre argument que s'esgrimeix és l'ecològic. Per al pasturatge s'han talat boscos i s'han canviat els règims de pluges de molts llocs, amb les seves lògiques conseqüències. En Occident, els vegetarians estan en minoria i no és infreqüent que es trobin enmig de discussions i arguments amb persones que qüestionen la sensatesa de la seva decisió. S'acostuma a considerar els vegetarians com a persones rares i, sobretot, mal alimentades, però això no és cert. El vegetarianisme compta cada dia més amb el suport de la ciència, les investigacions de la qual confirmen que els vegetarians es troben més saludables que els carnívors o els omnívors. A causa de la seva varietat, és molt fàcil mantenir una dieta equilibrada basada en menjar vegetarià. No són precisos càlculs complicats, doncs qualsevol varietat normal de vegetals proporciona proteïnes més que suficients per a les necessitats corporals. Encara que és cert que la dieta vegetariana inclou menys proteïnes, no significa que en sigui pitjor. De fet, l'excés de proteïnes de la carn s'associa a càlculs renals, osteoporosi i malalties coronàries, cosa que no succeeix amb una dieta d'hortalisses i llegums. En general, els beneficis del vegetarianisme són molts i és una tendència en voga, defensada tant per filòsofs com Plató o Nietzsche i polítics com Franklin i Gandhi. El Mahatma va afirmar que la grandesa d'una nació i el seu progrés moral es podien amidar per la forma en la que allí es tracten els seus animals. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'algues,
sí,
que clar. És un aliment que ens ofereix la mar molt complet i que ara, últimament doncs, la gent coneix molt, sigui per qüestions de moda, sigui per lo que sigui, però bueno, benvingudes siguin.
Pues sí, efectivament. De fet, les algues marines s'han consumit durant milers d'anys per part de la població humana. I aquí a Espanya, tant a Galícia com a Catalunya, es consumien en temps molt antics, tant per consum alimentari com també amb a l'agricultura. Les algues es secaven, les que no, són, que no es menjaven, es feien secar, es pulveritzaven i s'utilitzaven com a adob dels camps. Però, diguem-ne, la moda, entre cometes, de consumir algues va venir amb la macrobiòtica. I aleshores, a partir del moment en què es van veure les grans qualitats de les algues, molta gent va començar a consumir algues, encara que moltes d'elles no provinguin del nostre entorn, el qual és una pena. Aquí a Espanya hi ha un parell d'empreses grans, a més d'unes quantes petites, que estan comercialitzant algues extretes de les fonts marins de Galícia. És a dir, que bé, que nosaltres podem aconseguir algues que sí que hagin sigut recollides aquí a les nostres mars. I també a la zona de la Bretanya francesa hi ha algues molt interessants. És a dir, que no fa falta que consumim algues de Corea o de Japó, que a més la mar està bastant més contaminada que les nostres que hi hagi, no?
Doncs millor consumir autòctones.
Efectivament, que a més també se sortirà millor de preu.
Quines són les propietats de les algues, Sílvia?
Bé, les algues tenen moltes propietats, però cada una és diferent, però així diguem-ne que en general, com a cosa comú de la manera de les algues, és que tenen una gran quantitat d'elements nutritius essencials, que són de gran interès com a complement alimentari. Sobretot si considerem que l'alimentació actual està moltes vegades desprovista d'aquests mateixos elements, no? Com el calci, el ferro, el zinc, el cobalt, el iode, i a part són riques en proteïnes.
Fins i tot he sentit a dir que hi ha algunes algues que tenen més calci que la llet de vaca.
Les algues, precisament, la majoria d'elles tenen més calci que la llet de vaca.
Això a molta gent li pot costar de creure, perquè ens han ficat al cap que hem de beure molta llet de vaca per al tema del calci.
Però resulta que amb el tema del calci, la llet de la vaca no s'hi fixa si no està associada amb vitamina D.
Sí.
La llet de vaca, si no està vehiculitzada per el greix, tampoc es fixa suficientment bé. I a més, la llet de vaca crea un ambient, diguem-ne, acidificant, que fa que el calci tampoc s'absorbeixi prou bé. Al revés, moltes vegades inclús acaba requerint treure calci dels ossos. Sí que la llet de vaca no és precisament la millor manera d'obtenir el calci. En canvi, sí que ho són plantes com, per exemple, el sèsam, la llavor de sèsam, també pot ser, per exemple, la maca de Perú, que és una mena com de remull l'aixeta, i sobretot les algues. Els fruits secs, en general, són molt rics en calci. La xufa, també és un element molt interessant a l'hora de consumir i d'obtenir calci, a més d'una manera molt de fàcil absorció i molt millor, no? I a l'hora del calci també és interessant prendre el sol sense passar-s'hi.
O sigui que ens recomanes que per als nostres ossos que prenem algues, Sílvia.
Efectivament, que les podeu prendre de moltes maneres. I de fet, clar, hi ha algues més agradables que altres a l'hora de consumir, perquè la gent no està a vegades molt acostumada. Per exemple, hi ha una alga xilena que se'n diu cochayuyo.
Cochayuyo.
Cochayuyo, sí. Que és força interessant, perquè així com la majoria de les algues són filamentoses, aquesta alga té un aspecte com esponjós. I aleshores la seva textura recorda una mica la dels bolets, una vegada cuit, no?
Molt bé.
O bé, si es fa amb una salsa especial, hi ha algun restaurant vegetarià que li diuen els callos vegetarians.
Callos vegetarians.
Sí.
Per la textura, no?
Per la textura.
A l'hora de notar-la, el sabor.
Sí,
bueno, el sabor no,
la textura. Sí, lleugerament com esponjós, el sabor no, però és molt agradable de prendre, sobretot pues, si està ben camuflat amb verduretes. Però inclús simplement amb remulla, amb una salseta d'all, julivert i suc de llimona, podem aprofitar tots els seus grandíssims nutrients. A més, és interessantíssim també pels nanos. Aleshores, aquí en aquest cas, per camuflar-la més, que encara els nanos encara són més estranys, es poden fer pastissos d'alga cochayuyo.
Pastissos d'algues cochayuyo.
Sí, és una de les poques algues que admet fer-les en versió dolça. O podem fer també unes bones empanades o empanadilles o a l'arròs, i aleshores ens semblarà que és un arròs de marisc. És a dir que, bueno, que és una alga molt versàtil a la cuina i és una alga que a més neteja l'organisme, a més de nutrir-la, perquè és molt, molt, molt i molt depurativa. No?
Silvia, anem per parts, comencem per lo més senzill.
Sí.
Pues m'agradaria que ens diguessis que enumeressis alguns nutrients de les algues perquè la gent vegi la seva importància a l'hora de nodrir-se, d'alimentar-se,
sí,
com Déu mana, si vols. I també m'agradaria que em diguessis alguna manera de prendre-la de manera senzilla, en les amanides o en verdures, coses que la gent les
sí,
pugui començar a prendre si s'anima.
Mira, hi ha una alga que és molt senzilla a l'hora de prendre-la, que és l'alga isiki.
Isiki
és una alga negreta, petitona, curta, que és una font de minerals molt important de tot tipus. És una de les algues que millor, quan hi ha problemes de deficiència de ferro i de calci, conté 14 vegades més calci que la llet de vaca.
Atenció, 14 vegades més.
14 vegades.
En quina proporció la gent de prendre, en quina quantitat?
Aquí, bueno, podem prendre un grapadet que poden equivaldre a 10 o 20 grams.
Val.
Llavors, llavors això seria com un got de llet,
un grapadet. Molt bé.
Sí. I llavors, també és interessant en casos de diabetes, de debilitat dels ossos, de problemes de pell, d'ungla del cabell. Es recomana pel creixement infantil i durant el període de gestació.
Isiki.
Això és molt fàcil Isiki.
Un nom a apuntar.
Sí, aquestes aigües és molt fàcil d'utilitzar, es remullen durant 15-20 minuts i es couen durant els altres 15 o 20 minuts.
Remullar-les 15 minuts, coure-les uns altres 15
minuts.
En foc mig, no?
Sí, en foc mitjanet. Això també la podeu afegir com feu l'arròs. Llavors li dona un gust com de marisc. Aleshores, doncs, bueno, que, sí, la gent diu, i això negre què és? Marisc.
Val. I la gent s'ho menja
ja
encantada.
T'evites de dir-li que és algues, i llavors diuen algues i arrufa i no al nas. No. Marisc, i a més és que li dona un gust mariner amb l'arròs. Arròs a la marinera.
Molt bé.
Llavors, conteu que això se li atribueix en propietats antienvelliment de la pell. Els japonesos i els orientals, que tenen fama de conservar la pell llissa durant molts anys, diuen que el seu secret és el consum de la isiki.
Val.
Bueno, després tenim altra, a més aquesta alga és també molt rica en vitamines i vitamines A i B.
Val, doncs anirem corrents a comprar-la ràpidament.
Després tenim l'alga nori. Aquesta és una alga de color púrpura fosc i brillant. És una font important de vitamines, proteïnes, minerals i clorofila. És també una gran purificadora de la sang. Activa el metabolisme celular, favoreix la circulació sanguínia. També és important durant el creixement. I conté un oli que prevé l'enduriment de les artèries. Per tant, va molt bé per tots els problemes de caire circulatori i de problemes de cor. És efectiva també per disminuir la tensió arterial. I aquesta és l'alga amb la que es fabriquen els xuxis. Sabeu que quan es veiem a les pel·lícules de xuxis, veiem que està l'arròs i està embolicat amb alguna cosa negreta.
Sí, és l'alga nori. Doncs
pues això és justament la nori. El que es fa són unes llàmines que s'escalfa amb una flama i aleshores s'enrotlla com un rotllet, una llàmina, a l'arròs entremig, que ja està, i després es talla a trossets. Això seria el xuxi de l'alga nori. Però també una vegada passada per la paella una mica, o flamejada amb una flama, el que es fa és s'utilitza pulveritzada com si fos una polsim o una farina, sí, una farina sí. sobre el menjar o amb una salsa per espessir-la. Bueno, més que per espessir-la, és per donar-li una mica de gust mariner i, a més, enriquir els sals minerals, no?
Una altra manera de prendre-les és en els potatges, les podem afegir.
Efectivament. Llavors, hi ha dues algues que s'utilitzen molt, que són la kombu i la wakame, que, a més, el que fan és que milloren la digestibilitat dels potatges i fan que la llegum trigui menys en coure.
Trigui menys, val.
Sí, sobretot la kombu és la que s'utilitza més...
Més que l'aguacame.
Més que l'aguacame, perquè també és més barata i a l'hora de coure amb la llegum, doncs és clar. Però es poden utilitzar indistintament les dues. Aquestes dues són unes algues filamentoses, tant la kombu com l'aguacame. Tenen unes fulles amples i gruixudes, la kombu és més gruixuda que l'aguacame. També ajuda a disminuir la tassa sanguínia de colesterol, també regula la tensió sanguínia, i també per problemes circulatoris. A més, aquestes són molt riques en fibres, però fibres solubles, amb la qual la motilitat intestinal també es millora, molt millor que amb totes aquestes porqueries que anuncien per la televisió per anar al bany, no? Sí. Aquestes no donen efectes secundaris. Només s'ha de vigilar quan hi ha una persona que té problemes de tiroides, que aleshores sí que ha de consultar amb el metge si les pot prendre o no.
I una altra manera de menjar-les és en les amanides.
Ah, les amanides. L'aïsiki és fàcil de prendre i després hi ha una altra, que és l'agar-agar, que en realitat no és una alga, sinó una barreja de 8 varietats d'algues marines, que llavors es queden, formen com una espècie de gelatina sòlida, que es remulla i llavors a trossets es menja amb l'amanida. Ah. Que llavors queda com transparent, com translúcida més aviat.
Sí.
També facilita la digestió, també evita l'acúmul de greixos, també és anticolesterol, evitant l'estrenyiment, i s'utilitza molt en cures per aprimar-se i de rejuvenir-se, perquè el que fa és que dona en seguida la impressió de que ja no tenim més gana, no? De que ja s'ha
sentit. Sàcia. Mm?
I també és rica en calci i en ferro. Aquest és molt fàcil perquè simplement les hem de remullar una mica d'aigua i ja està. I també la podem utilitzar en comptes de gelatina en postres i pastissos.
Val. Doncs, Sílvia, crec que per avui, com que s'acaba el temps, han sigut 12 minuts molt intensos. Trobo que ens has donat moltíssima informació sobre les algues i esperem que la gent les sigui útil.
Sí.
Gràcies i bona tarda, Sílvia.
Gràcies a vosaltres i bueno, que la gent pregunti per altres algues a la seva botiga d'alimentació.
Doncs molt bé, gràcies, Sílvia.
Gràcies a vosaltres.
aquesta edició d'Entre el cel i la terra amb un article meravellós que he trobat per internet i que es titula Humanitzar és curtet. Humanitzar. Rescatar la integritat, la totalitat, la nostra ànima humana, veure la dimensió molecular i emocional o mental com notes de la mateixa sinfonia espiritual és el repte de la nova medicina. Quan així, llavors, humanitat en procés d'humanització continu, l'home, la dona, per fi, germans, des de la seva essència humana, no confonguin la seva qualitat amb la seva aparença, ni el seu cos amb la seva ànima, i mirin els seus noms i cognoms i biblioteques genètiques com a meravellosos instruments d'un habitant interior permanent, la consciència, ja no serem solament el cos, ja no confondrem el sentit de viure amb els sentits, ni el plaer ni el poder amb el sentit. Així, no ja ha perdut el sentit, més enllà de l'aversió o la inclinació o la ignorància, cada qui podrà revelar el que en essència és. I en aquesta dimensió de la consciència, la salut no es comprarà o es vendrà, no es tindrà o es perdrà, perquè allí tots serem salut o integritat. Rescatar la integritat, la totalitat, la nostra ànima humana, veure la dimensió molecular i emocional o mental com notes de la mateixa sinfonia espiritual és el repte de la nova medicina. En cos, amb ànima, amb integritat, allí, cada territori terapèutic serà una porta oberta a la integritat, la cirurgia unida a l'oració, la religió i la ciència integrades en el mateix corrent de la creació, percebuda ara com un moviment de la consciència, serà la nostra nova visió. El canvi ja no podrà ser només quantitatiu. Canvi de tècniques o de dosis no milloraran la nostra humana salut. El canvi serà el de la nostra visió del món. Una en la que nosaltres siguem part de la naturalesa i naturalesa de la nostra naturalesa, la mateixa naturalesa, mar de la ment universal en la que ment, ancorada al cor, la comprensió amorosa serà la nostra principal eina terapèutica. La pau, l'amor, la tolerància, la tendresa, l'amistat seran els medicaments d'una nova farmacopea espiritual. Aquest text que us he llegit és de Jorge Carvajal Posadas, o com també li diuen al cirurgià de les ànimes. Jorge Iván Carvajal Posada és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat d'Antioquia. Ha estat professor a la Universitat d'Antioquia, a la Universitat de Sant Martín, a la Universitat CES de Medellín i a la Universitat Nacional de Bogotà. Va efectuar estudis de postgrau en auriculoteràpia, acupuntura, teràpia neural, medicina floral i ayurveda. És expert en medicina bioenergètica. També és creador de la medicina sintergètica. És membre fundador de l'Associació de Metges i Investigadors en Bioenergètica, AMIBIO, i ha estat part de la seva junta directiva en diferents períodes. Editor de www.davidarec.com. .org. També és autor dels llibres Aventures por los caminos de la bioenergética, un arte de curar, que la podeu trobar a l'editorial Luciérnaga, i Contextos de sintergética, Láser y sintergética, El fuego del amor, Agua y cielo en el sendero, y Por los senderos del alma, tots a l'editorial Via Vida. És autor de numerosos treballs d'investigació. Ha desenvolupat aparatos soft láser per a tractaments en sintergètica, equips RAM, resonadors d'arquetipos mòrficos, equips de cromoteràpia i isovacs, ha impartit nombrosos cursos en diversos països, especialment a Estats Units, Espanya, Argentina, Venezuela, Xile, Ecuador, Perú, Guatemala i Cuba. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.